Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Els mesos de maig i juny no són només els de l'arribada del bon temps, que enguany s'ha fet esperar, sinó que també són mesos de comiats, festes i aniversaris. Així, aquests dies tenim el plaer d'assistir a les exposicions col·lectives dels alumnes del Centre Cultural. Fa uns dies eren els de l'Escola d'Adults. El mes vinent arriba les festes de fi de curs, i no només de les escoles, sinó que també de gimnasos, escoles de música i dansa, així com de les nombroses activitats organitzades per les entitats locals. També el PAME celebrarà el final de la temporada esportiva i de l'esport extraescolar. I mentrestant assistim a les festes d'aniversari de nombroses entitats, com els 25 anys dels Diables de Ripollet, l'aniversari del Club de Petanca Si No Fos o els aniversaris dels programes de ràdio Ripollet Sardanista i Viatge al Reino del Metal. Activitats totes elles que no ens deixaran avorrir-nos ni un sol cap de setmana d'aquí al mes de juliol, la majoria d'elles incloses al programa Estiu al Carrer. I d'algunes d'aquestes activitats parlarem a l'info d'avui. Passem a conèixer ara la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
Ahir va tenir lloc la sessió ordinària del ple de maig que va aprovar, entre d'altres coses, la cessió d'uns terrenys per a la construcció d'un futur centre de secundària, l'avantprojecte del tanatori i la cessió definitiva dels terrenys de l'Hospital Ernest Lluch.
Els Diables de Ripollet han presentat el programa que duran a terme per celebrar el seu 25è aniversari el proper 19 de juny. Us en donarem més detalls.
L'Esplai i l'Estel obre dilluns el termini d'inscripcions dels seus casals d'estiu. En parlarem amb un dels seus responsables que ens explicarà quina proposta fan per als nens i nenes del municipi.
I aquest cap de setmana el barri de Maragall celebra la seva festa major. Ens acompanyarà José Luis Suárez i Cayetano Molina, membres de l'Associació de Veïns, que ens explicaran quines activitats han preparat.
I a l'apartat de breus parlarem, entre d'altres coses, dels cursets de natació del PAME, de les sales d'estudi nocturn i del Dia Mundial Sense Tabac.
Tancarem l'esfil informatiu amb els esports de la mà de Ramon Argenter i amb la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. I com dèiem, ahir dijous, dia 27, va tenir lloc el ple ordinari de maig, que va comptar amb 9 punts a l'ordre del dia, entre ells l'aprovació per unanimitat de la cessió d'uns terrenys a la Conselleria d'Educació per a la construcció d'un futur centre de secundària. També es va donar el vistiplau a l'avantprojecte del Servei Públic de Tanatori i a la cessió definitiva dels terrenys per a l'Hospital Ernest Lluch.
El primer punt a debat va ser un expedient de modificació de crèdit sobre diverses partides de l'Ajuntament, el Patronat Municipal de Cultura i el d'Ocupació, que van comptar amb el suport dels dos partits que conformen el govern local, PSC i CiU, i l'abstenció dels grups de l'oposició, Partit Popular i Compromís per Ripollet. Una vegada més, els portaveus de l'oposició van demanar poder votar les partides per separat. Sentim Víctor Diéguez, del Partit Popular, i Jordi Martínez, del Compromís.
Tot plegat, estem mesclant temes com ara posar a la pàgina web de l'Ajuntament doncs, temes urbanístics, mesclat amb la Festa Major, mesclat amb temes d'ocupació. La reticència del Partit Popular de Ripollet respecte a aquests punts ja és de tots coneguda. No només la mescla, sinó el fet de que no podem expressar amb el nostre vot l'acord o el desacord amb cadascuna d'aquestes decisions.
No els podem votar per separat, cosa que, com hem demanat insistentment al llarg d'aquesta legislatura, ens agradaria i creiem que seria el més conseqüent, perquè tracten de patronats diferents i de temes també ben diferents.
A la sessió també es va aprovar iniciar el procés de contractació del nou servei de neteja dels edificis públics per tal de que entri en vigor l'1 de gener de 2011. El punt va tirar endavant amb l'abstenció del Partit Popular i Compromís i el vot favorable de l'equip de govern. El regidor del Compromís, Jordi Martínez, explicava així la seva abstenció.
El COC Compromís per Ripollet valora el que sembla en aquest contracte un intent de millora de les condicions del servei de neteja d'edificis públics municipals, el que també sembla una racionalització i un major control del servei i també una millora econòmica per les arques municipals. Però també compartim amb els treballadors i les treballadores la preocupació pel que pot suposar tots aquests sistemes de control i racionalització del servei.
El punt 4 va ser l'aprovació de l'avantprojecte del Servei Públic de Tanatori, que inclou la cessió d'un terreny de 1.000 metres quadrats al polígon Cadesbanc per a l'empresa concessionària que construeixi el nou edifici amb una concessió d'un màxim de 50 anys. El regidor de Serveis Municipals, Antoni Francolí, comentava tots els aspectes que inclou l'avantprojecte.
La comissió tècnica, el 7 de maig, va aprovar l'avantprojecte d'establiment d'un servei públic de tanatori que inclou les característiques del servei, la prestació del servei, forma de gestió, obres, bé i instal·lacions necessaris, estudi econòmic financer, cànon i règim estatutari.
El Partit Popular va sumar el seu suport a l'equip de govern, mentre que el Compromís s'hi va abstenir, ja que no estava d'acord en que es faci una concessió d'aquest servei i demana que sigui gestionat de forma directa per l'Ajuntament. Recordem que el nou tanatori es preveu posar en marxa entre finals de 2011 i principis de 2012.
La resta de punts del ple van comptar amb el suport unànime de tots els grups. Així es va aprovar la cessió definitiva de 17.000 metres quadrats de terreny municipal per a la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i l'acceptació d'una subvenció per part de la Generalitat de 76.860 euros per a l'Escola Bressol de Verema, corresponents al curs 2008-2009.
El punt setè va consistir en l'agrupació de quatre finques de propietat municipal per a la segregació d'un terreny de 8.000 metres quadrats que serà cedit a la Conselleria d'Educació per a la construcció d'un nou institut de secundària a Ripollet. El terreny es troba ubicat entre l'Avinguda de Mediterrani, la Rambla de les Vinyes i l'Avinguda de Catalunya. Tot i el vot favorable, en aquest punt el portaveu del Compromís, Jacint Padró, va fer un suggeriment a l'alcalde.
Des del meu grup, del Compromís per Ripollet, pensem que com a Ajuntament no hem de renunciar a la novena escola. Jo crec que com a Ajuntament, en tot cas, el que hem d'apostar és fer centres en els quals l'etapa obligatòria d'ensenyament sigui com es fa en els centres concertats. Hi ha, a Espanya hi ha bastants exemples, i a Catalunya també, en el qual una família pot portar el seu fill de 3 a 16 anys i se li garanteix tota l'etapa obligatòria al mateix centre. Això què vol dir?
L'alcalde Juan Parralejo va respondre en consonància amb l'opinió del Compromís.
És en aquest sentit que ja li dic que aquests terrenys que cedim avui, que és per un institut de secundària, justament va en la línia que vostè diu. És a dir, vostè sap que el departament en aquests moments està plantejant per una qüestió molt concreta, i és que les previsions demogràfiques en aquests moments estan variant per molts motius. Per tant, el que s'està intentant fer són equipaments que, justament com vostè diu, puguin acollir àmbits més amplis d'edats i que puguin inclús en un moment determinat conviure el que ara nosaltres anomenem un IES con un CEI.
Per últim, també va comptar amb el suport de tots els grups la cessió d'una subvenció de 5.000 euros al Consell Comarcal del Vallès Occidental, organisme que s'encarregarà que el planejament urbanístic d'aquelles poblacions amb més de 10.000 habitants, com és el cas de Ripollet, es puguin consultar a través d'internet.
El ple de maig no va haver-hi cap moció per una qüestió de tràmits, ja que el COP Compromís per Ripollet va presentar el seu escrit un cop ja s'havia fet la convocatòria del ple. Una circumstància que va ser aclarida al torn de precs i preguntes.
En aquest punt, el portaveu del Compromís, José Luis Muñoz, també va expressar el seu desacord amb l'hora de convocatòria del ple extraordinari del passat 10 de maig, 8:45 a.m, demanant a l'alcalde que es pugui consensuar una altra ocasió.
Finalment, que el regidor del nostre grup municipal varen poder assistir per estar treballant, tal com es va anunciar a l'alcalde. Al respecte de tot plegat, li preguem a l'alcalde que reflexioni vers tota aquesta situació i que en el futur hi hagi un canvi d'actituds més receptives i favorables per als interessos de tots i totes.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, no va voler esperar a contestar el prec del Compromís.
I dintre d'aquesta línia constructiva que comentava el senyor José Luis Muñoz, que jo comparto amb ell, clar, home, demanar que els grups de l'oposició que utilitzen les seves facultats, que les normatives els hi donen, i crec que és correcte i és legítim per presentar la proposta de fer un ple extraordinari, utilitzant aquestes facultats, una vegada presentat això sense consultar ningú, es vol consensuar el dia i l'hora del ple. Jo crec que no és correcte.
L'alcalde, a més, va afegir que el millor espai per parlar dels mitjans de comunicació municipals és el Consell d'Administració del Patronat Municipal de Comunicació.
La propera sessió del ple tindrà lloc el proper 17 de juny. I continuem amb les paraules de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, que aquesta setmana s'ha mostrat cautelós amb les repercussions que tindran sobre els ajuntaments les mesures per reduir el dèficit anunciades pel govern de l'Estat. Avui mateix té previst assistir a una reunió de la Comissió Municipalista de Catalunya convocada per consensuar els criteris d'aplicació de la retallada.
Quan a l'afectació dels sous dels treballadors municipals, Parralejo ha manifestat que l'endemà de conèixer la notícia es va reunir amb la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa per traslladar-los un missatge de tranquil·litat.
Els hi vam traslladar això. Primer, que fins que no tinguem tot i ho podrem estudiar no cal posar-se nerviós i hem de veure com i de quina manera s'aplica.
L'alcalde ha mostrat la seva confiança en la salut de les finances municipals de Ripollet, donat que el consistori està al 50% de la seva capacitat d'endeudament, i ha reconegut que aquestes mesures poden no resultar del tot justes, ja que afecten a tots els municipis per igual.
Que aquí estem tots en el mateix paquet i que possiblement hi ha ajuntaments que han fet els deures millor que els altres i que no, en aquest cas jo ho poso Ripollet, que no tenim absolutament cap recompensa. És a dir, no hi ha absolutament cap premi, entre cometes, pels municipis que han fet els deures, que no ens hem endeutat més del compte i que tenim els nostres comptes sanejats. I per tant ens veiem abocats a través d'un decret llei a assumir pues, això.
Quan a la notícia que el govern havia prohibit el crèdit a llarg termini, aquesta també va ser rebuda amb serenitat a la localitat, ja que l'Ajuntament ja tenia aprovat el crèdit de les inversions d'aquest exercici. Recordem que finalment l'executiu va rectificar i ha fixat la data en l'1 de gener de 2011.
I seguim parlant d'economia. La Federació de Municipis de Catalunya va organitzar el passat divendres 21 de maig una jornada a Madrid per atreure inversions d'empreses espanyoles a una quarantena de poblacions catalanes, entre elles Ripollet. L'alcalde Juan Parralejo va assistir a la presentació de la iniciativa La Base del Futur, creada perquè els principals municipis catalans promocionin els seus polígons industrials com a motor de riquesa i ocupació.
El paper dels municipis en aquest projecte consisteix en assessorar i agilitzar els tràmits necessaris per la implantació de les noves empreses, tant pel que fa a la localitat com d'enllaç amb d'altres administracions i entitats. Al mateix temps, s'oferiran facilitats en la concessió de llicències, com ara el pagament a terminis. A més, els municipis acompanyaran a les noves empreses en la relació amb el món científic, la universitat i les infraestructures del coneixement. També s'establiran ponts de diàlegs amb les entitats financeres perquè l'accés al finançament sigui més flexible.
El passat dilluns 24 de maig, la diputada del Parlament i portaveu d'Economia del PP, Àngels Olano, va participar en una xerrada al Centre Cultural organitzada per la secció local del PP. Durant la sessió es va tractar temes com ara els mecanismes legals del control de compte públic i la situació econòmica estatal.
Víctor Dieguez, portaveu del Partit Popular a Ripollet, ens explica en declaracions aquest informatiu el contingut de la xerrada.
L'assistència va anar prou bé. A més, nosaltres teníem molt interès en que aquí a Ripollet es parlessin aquests temes. N'estem molt contents perquè no només va venir, ens va explicar la primera part va explicar tot el que era la part de les obligacions que té l'administració local envers el que és el, tot el que són comptes públiques, la manera de presentar-les. En una segona part, d'una manera més general, el tema econòmic.
Olano va destacar durant la seva intervenció la importància de la transparència en els comptes públics i quan a la crisi econòmica va assenyalar la pèrdua de credibilitat i el fort endeudament de l'economia espanyola. Escoltem a Víctor Dieguez.
Per una banda, tant els municipis com els ciutadans no sabem ben bé on agafar-los, quin és el marc, i per altra banda, que és el que ja també va explicar força àmpliament, el fet de que, com que perdem credibilitat, entre altres, per aquestes raons, doncs resulta molt més car el diner, resulta molt més difícil fer les coses, i no només que ens arribin els diners que ens pertoquen, sinó que tant les particulars com les empreses puguem fer plans a futur.
A més, la diputada també va respondre a tots els dubtes i preguntes que van plantejar els militants populars.
El 91.3 Info.
Canviant de tema, el barri de Can Mas ha guanyat una nova zona de jocs infantils a l'illa interior del Parc de Rizal. L'actuació està realitzada pel patró municipal d'ocupació a través d'una escola-taller que ha ocupat una desena de persones durant mig any. Aquest matí s'ha realitzat una visita d'obres.
L'actuació ha consistit en anivellar la zona verda, instal·lar un ampli espai de jocs infantils, nou arbrat i uns grans aparterres florals. A més, s'han instal·lat bancs i mobiliari urbà reciclat que ha estat restaurat per la pròpia escola-taller. Rosa Espàrrec, presidenta del patronat d'ocupació, està segura que els veïns gaudiran d'aquest nou espai.
Jo és que em sento molt orgullosa de com ha quedat, de que ha sigut un treball als barris que han dignificat una zona en la qual, des del patronat d'ocupació, amb tota la canalla també, amb la fusteria, ferreria, tot han treballat aquí, i la veritat, jo trobo que ha quedat un parc de lo més bonic. Vaja, jo el trobo bonic, jo crec que els veïns el disfrutaran moltíssim.
Per la seva part, l'alcalde Juan Parralejo ha avançat altres projectes de millora de Can Mas gràcies a la llei de barris.
Aquest any ja tenim, començament l'inici de les obres del Parc Primer de Maig. També hi ha un projecte per aquest any, que és les obres del carrer de Sant Jaume, entre el carrer Montcada i el carrer de la Mercè. I després ja està ja en licitació el tema del pàrquing del Parc Rizal, que ja sabeu que és un projecte ambiciós perquè pujarem al parc, el farem més atractiu, més il·luminat, més segur, i esperem que, bueno, tot i la crisi, pues, hi hagi empreses que, bueno, es decideixin a cometre aquest projecte, que jo penso
que serà un projecte que juntament amb això que estem avui li donarà un altre aire a tota aquesta part del barri de Can Mas.
La zona infantil de l'illa interior del Parrizal s'ha obert aquesta setmana al públic.
La plataforma en defensa de la sanitat pública de Cerdanyola i Ripollet ha convocat una concentració per demà dissabte per reclamar l'inici immediat de la construcció de l'Hospital Comarcal Ernest Lluch. La trobada serà al cap 2 a les 11 del matí. Els participants es dirigiran fins als terrenys de Redosa, on es tornarà a fer una pintada de protesta.
Aquesta concentració coincideix amb el segon aniversari de la manifestació convocada per la plataforma l'any 2008, quan es va realitzar el primer mural. Carles Escolà, membre de la plataforma, explicava en roda de premsa els motius de la nova protesta.
Des de la plataforma considerem que 2 anys després no s'ha realitzat res. Bé, no és una consideració, realment són fets objectius, perquè només cal passar per allà i realment l'únic que s'ha fet és enderrocar uns edificis i res més, perquè fins i tot la propaganda institucional està dient que tot allò està preparat ja per iniciar la construcció, i no és cert, perquè la runa dels edificis enderrocats encara continua allà.
El col·lectiu també va explicar que un dels seus objectius més immediats és garantir la gestió pública de l'equipament.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
I com hem dit a l'inici de l'informatiu, juny és un mes d'aniversaris. Des de les 10 del matí fins la matinada del proper 19 de juny, la Colla de Diables de Ripollet celebrarà el seu 25è aniversari. Així ho van anunciar el passat dissabte en un acte informatiu al cafetí, on van assistir membres de la colla, des dels més joves, alguns dels seus fundadors, l'any 1985. El programa comptarà amb la col·laboració de nombroses entitats locals i un bon nombre de colles convidades.
Entre les entitats que participaran a la festa d'aniversari hi haurà els Trabucaires, els Gegants, la Colla de Gitanes, Candom Vedella Lejos o els Esplais, la Gresca i l'Estel. Entre els actes més destacats hi ha el bateig de la colla infantil, el correfoc i un concert de fi de festa.
Una dotzena de colles convidades participaran dividides en dos recorreguts, el dels antics, en homenatge als que van fundar l'entitat, i els dels whisky, amb els membres actuals dels Diables de Ripollet.
L'acte de presentació del programa el van obrir dos dels fundadors de la colla de Diables, Xavi Adán i Josep Rifer. Amb dos van recordar els inicis de l'entitat i van destacar la importància del relleu, tot i les diferències que hi puguin haver en la seva gestió. Ara, segons Rifer, la seva tasca és la de recuperar la història dels Diables.
Celebrem el 25 aniversari. Ningú té més importància que nosaltres. Sense els que ho porten ara, això no es podria haver fet. Sense la gent que ha passat i ara no hi és, tampoc haver pogut fer. Nosaltres estàvem allà en aquell moment perquè ens va tocar. La nostra feina es basa bàsicament en recuperar una mica la història de com va començar i el per què i de quina manera i amb quines circumstàncies. I vam dir, bueno, doncs anem a escriure-ho, a que quedi ja reflectit d'una vegada i tothom que vulgui parlar de la colla de Diables de Ripollet sàpiga com es va fer i com es va començar.
Rifer, ara una mica més deslligat de l'entitat, va encoratjar els presents a continuar col·laborant i treballant perquè els Diables puguin seguir creixent i fent activitats.
Bueno, que sapigueu que això no és fàcil, eh? Si voleu muntar una colla infantil, ho heu de mullar tots plegats. Si voleu que segueixi sortint el poll, l'heu de portar, heu d'apretar, heu de treballar, no és una qüestió de dir... Ja ens ho muntaran aquests 4 garulos i nosaltres ja anirem allà quan tot estigui muntat. Això, si ha arribat fins aquí, és perquè entre tots hem apoyat. Doncs això, que sapigueu que si voleu colla de Diables per 25 anys més, heu d'ajudar, no podeu estar aquí a veure-la venir.
A l'acte també es va visionar part d'un audiovisual sobre la història dels Diables de Ripollet realitzat per David Fontanals i que es passarà el mateix dia de la festa d'aniversari.
Canviant de tema, el passat dimecres, la Comissió Memòria de les Víctimes del Feixisme va presentar una instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Ripollet acompanyada d'un informe dirigit a la Comissió d'Honors i Distincions. L'entitat proposa que Ripollet reconegui i honori els seus dos primers alcaldes democràtics, en Magí Gibau i Baqués i Josep Ros i Prats, posant al seu nom alguna via, parc o edifici del municipi.
Abans de l'entrega de la instància, membres de l'associació van llegir un manifest que explicava la importància a nivell democràtic per Ripollet que van tenir Girbau i Ros, alcaldes escollits democràticament entre els anys 1931 i 1934. Jordi Font, president de la comissió, explicava a Ripollet Ràdio quina és la seva petició.
Demanem que sigui qualsevol via pública, parc, plaça o edifici municipal. És a dir, i que sigui un espai també digne, no? Que no sigui un racó oblidat.
Font afirmava també que ha estat difícil trobar documentació per presentar.
El problema és que ens trobem és que no hi ha molta documentació de l'època. Entre altres coses perquè 40 anys de dictadura van... i el temps passat, o sigui, si la dictadura hagués durat 15 anys, per exemple, doncs encara podríem trobar material, no? Però 40 anys, la mort de la gent, tot això es va perdent, no? La memòria de la gent, que podria recordar les coses. Exactament en aquest informe el que hi ha són reculls de premsa, bastants, sobretot exclusivament del diari La Vanguardia, que tenia un corresponsal a Ripollet, i després doncs, actes que refermen que, ell, que aquestes dues persones van ser alcaldes en el seu moment, no?
L'associació ja havia realitzat algunes accions en el passat amb aquest objectiu, tot i que es va trobar amb l'oposició d'alguns veïns de Ripollet que no volien que es canviés el nom del seu carrer, especialment pel que suposaria a nivell administratiu.
Esteu escoltant Info.
Parlem ara d'exposicions. Durant aquesta setmana el Patronat Municipal de Cultura ha inaugurat dues mostres realitzades pels alumnes dels tallers artístics del Centre Cultural. Es tracta de Mireu, Mireu, una col·lectiva infantil d'arts plàstiques, i Fils i Agulles, la col·lectiva dels tallers de tèxtil.
La mostra Mireu, Mireu recull una selecció de les obres que han realitzat durant aquest curs els alumnes dels tallers d'arts plàstiques infantil del Centre Cultural i que es podrà visitar fins al proper dilluns. El responsable del taller, Antoni Pérez, explicava quins aspectes han treballat aquest curs.
Este año hemos trabajado dos grandes bloques. Hemos trabajado la cara, el rostro humano, y el otro gran bloque que hemos trabajado este año ha sido la abstracción. Hemos aprovechado que ha habido aquí una exposición de un pintor catalán, de Joan Josep Tarrats, que se titulaba Las maculaturas de Tarrats, y entonces hemos venido a verla y hemos aprovechado toda esa coyuntura favorable para trabajar la abstracción.
L'altra mostra, Fil i Agulles, recull tots els treballs realitzats per les alumnes dels tallers de puntes i coixí, tall i confecció. Aquesta mostra es podrà veure fins al 8 de juny.
I acabem aquest primer bloc de notícies. Abans de les vacances d'estiu està previst que entri en funcionament l'oficina d'atenció al públic del Defensor del Ciutadà. Aquest espai està situat al carrer de Federico García Lorca, número 15, i està obert els dimecres de 10 a 1 i els dijous de 6 a 8 de la tarda.
Aquesta reforma, a part de dotar el defensor d'un espai per trobar-se amb els ciutadans, també garanteix la seva independència. Així ho va considerar l'alcalde Ripollet, Juan Parralejo, durant una visita d'obres.
I jo crec que, a més, ja és una opinió també meva, el fet de treure el Defensor del Ciutadà d'un edifici molt, molt municipal com és l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i la Sala de Plens, també jo crec que pot facilitar al ciutadà el poder adreçar-se a l'oficina amb més comoditat i a més en un espai que, com podeu veure, pues, és fàcil d'arribar, hi ha aparcaments, amb la qual cosa l'accessibilitat també està molt bé.
Al local s'han arreglat, les parets s'han col·locat finestres i tancaments d'entrada i les instal·lacions de servei d'aigua i llum. El local té dues sales, la recepció amb un espai per dues taules i una sala de despatx i reunions, a més d'un lavabo. El cost de les obres realitzades per Construcciones Couro ha estat d'uns 36.000 euros.
Esteu escoltant Info.
Maragall celebra aquest cap de setmana la seva tradicional festa del barri organitzada per l'Associació de Veïns amb la col·laboració del Patronat de Cultura i l'Ajuntament de Ripollet. Enguany tornen a repetir la fórmula que ja havien posat en marxa l'edició passada i és que la festa es realitzarà durant tot el cap de setmana en lloc d'en un dia com en anys anteriors. Per parlar de l'extens programa d'actes ens acompanyen el president de l'Associació de Veïns de Maragall, en Cayetano Molina. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I el secretari de l'entitat, José Luis Suárez. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts. Com dèiem, aposteu per la fórmula de més d'un dia de festa, no?
Sí.
Quan hi ha dos, el silenci aquest era de... Contesta tu.
Bueno, lo vam valorar ja fa dos anys el tema de d'expandir la festa en més d'un dia, no? La veritat és que ha organitzat la festa durant dos o tres dies és un esforç molt, molt gran. Implica pues, de la entitat i també en el tema de la col·laboració de los comerços del barri i de la gent col·laboradora que té la entitat. Per nosaltres requiere molt esforç, però també nos reconforta logo que el final de la festa pues, sigui un èxit. Perquè és un ambient que està tots els dies hi ha alguna cosa diferent.
Enguany heu afegit un dia més.
Sí.
Ara ja són tres. Heu apostat ja per tot el cap de setmana.
Sí.
Per què?
Perquè este any celebramos el 20 aniversario. Entonces, bueno,
ya no lo habíamos propuesto, ¿no? Pero de paso, aprovechando el 20 aniversario, pues como se suele decir, hemos tirado la casa por la ventana. Y lo que dice aquí el compañero José Luis, supone más esfuerzo, pero bueno, estamos para eso. Quiero decir que lo hacemos con gusto y gracias a los colaboradores, que tenemos muy buenos colaboradores y colaboradoras, tanto personal como los comercios, las tiendas, los comercios, todo, se han portado muy bien, y damos las gracias públicamente. Y bueno, aparte del esfuerzo, todo lo que ya hemos dicho, como celebramos el 20 aniversario, hemos puesto el listón un poco más alto y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Ya veremos. En principio tenemos todo controlado. Lo que no tenemos controlado es San Pedro, que como tiene las llaves del cielo, no lo tenemos muy controlado. Nos tiene así un poco de momento compungido, pero bueno, esperemos que haga buen tiempo.
Esperem que no. Les activitats començaran aquesta tarda a partir de les 6. Què és el que heu preparat per avui?
Bueno, avui a les 7 de la tarda comença...
A les 7?
A les 7, sí, a 19 hores. A les 7 comença una animació infantil, més contacontos, a càrrega de la Careta. És un espai dedicat al tema infantil, al més petit, i, bueno, creiem que se li ha de donar bastant importància a la canalla en el tema d'aquestes... aquest tipus de festes, una franja horària bastant important, que serà des de les 7 de la tarda fins a les 9. Hi haurà 2 hores d'animació infantil i cuentacuentos.
Mm-hmm. Hem de dir que després teniu un parell de monòlegs a càrrec de membres de la Careta. Enguany, sí. Aquesta entitat col·labora força amb vosaltres, oi?
Sí, bastant. Sí. Des d'aquí també reconèixer l'agraïment de l'esforç que també està fent aquesta entitat en el tema de col·laboració i participació en la festa del barri de Maragat d'aquesta edició. Abans dic també que a 21 hores pues, haurà una mica un espai, una mica mor, que posem música d'ambient, i després sí que veritat que hi ha dos monòlogos. A les 10:30 de la nit hi ha a càrrega del Rubén, de la Careta, haurà un espai, i a les 23 hores pues, un altre a càrrec de la senyoreta Vanessa, també de la Careta. És una novetat, nosaltres estem bastant entusiasmats per a veure com queda el tema de l'any.
Obriu el programa i el tangueu, sí, amb teatre, i és una aposta de l'associació,
sí,
no?
Sí.
Hem de dir que el gruix de les activitats es farà, com sempre, el gran dia serà el dissabte, que hi ha, sí, activitats des del matí fins a la nit, no se sap fins quan. Quines són les activitats més destacades? Anem a repassar una miqueta el programa.
Bueno, pues el sábado, que como bien has dicho es el día fuerte, digamos, pues empezamos a las 10. A las 10 de la mañana empezaremos con lo ya clásico, la chocolatada. Al mismo tiempo de la chocolatada, pues otra vez, con la colaboración de la Careta, pues habrá otra vez manualidades y maquillaje. Es para los pequeños. Luego... Otra cosa también es típica en la fiesta, estará la misa rociera a las 11. A las 11 la misa rociera. Entonces, pues, lógicamente la dirá el monseñor Antonio Ruiz, y luego el coro rociero Alegrías del Sur. Esto es la misa rociera. Luego habrá una actuación del cuadro andaluz de Ripollet. A las 12:30 será la sardinada, también una cosa que hacemos típica, una sardinada popular. Y con la sardinada, en principio, terminamos lo que es la mañana del sábado. Entonces, por la tarde empezamos otra vez a las 6, que habrá un festival flamenco. También agradecer a una asociación cultural, Can San Feliu, estos son de Badía. Entonces harán el festival flamenco. A las 6:30, a las 18:30, habrá una exhibición de baile de salón y sevillanas, también a cargo de la Asociación Cultural Estaca en San Feliu. Luego a las 19:30 hay una actuación de un grupo que son de Ripollet, los Montaitos, un poco también así flamenco y tal. Y luego ya a las 10:30 el baile popular. Un baile popular que bueno, que en años anteriores ha tenido mucho éxito, que esto va a cargo de la orquesta La Costelera. que también es conocida en Ripollet. Y esto ya dura hasta que nos cansemos.
Que el cuerpo aguante,
hasta
¿no?
Hasta que nos cansemos. Sí.
Hay que decir que el flamenco y las actividades rocieras son habituales en este programa de sábado. ¿Son muchos los andaluces del barrio de Maragall?
Sí, son muchos. Precisamente, ofrecemos lo que vemos que a la gente le agrada, ¿no? Lo que vemos que tiene éxito. Sí, hay mucho andaluz, extremeño, tal. Sí, hay mucho.
Como antes también comentaba José Luis, le dan mucha importancia a las actividades infantiles.
Sí, porque esta fiesta del barrio la iniciamos en el año 90 de cara a los más pequeños, ¿no? Comprometer a los niños y a las niñas del barrio de que el espacio, que el parque Maragall era algo más suyo. Entonces, como un premio, la Asociación de Vecinos pues dedicó al año dedicaba la fiesta infantil. Con los años, lo que la entidad ha ido variando la programación dedicada al tema infantil y también para los mayores. Y también comentar a lo que has comentado antes, también en pasadas ediciones, también la fiesta del barrio Maragall también ha tenido aportaciones y hemos traído tanto gitanas como casteller y
sardanas. Sí, cultura tradicional catalana
también traído, creo que la tenía que puntualizar, ¿no? Y bueno, aquí también le hemos feito esta programación y ahora hay que ver, pues bueno, seguramente que a lo mejor pues igual habrá algunos cambios y intentar también arribar a todas las culturas también, las que están aquí también.
Sí, no, y puntualizar que este año lo que pasa es que por coincidencias de fecha no han podido venir a actuar, ¿no? Porque de hecho se ha intentado, pero...
Claro, les entitats culturals estan compromeses, claro, sí, no? En aquests dies, sí, que sí. Hi ha moltes sortides i ballades. Hem de dir que acaba el programa diumenge amb una representació teatral. En què consistirà?
Bueno, és un preestreno de la obra de teatre de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, a cargo de la Galeta. Nosaltres estem molt, molt entusiasmats, perquè és una novetat que farem aquí a Ripollet en un espai obert, no? Com és un parc. Clar, normalment les obres de teatre pues, se fan en un espai tancat con l'equipament de so perfecte, la il·luminació i tot, no? I bueno, però les ganes i l'entusiasme que tenim, pues, la veritat que ens ha donat molta força per intentar a veure com surt això. Jo crec que con la voluntat de tot sortirà bé.
Una aposta arriscada. Sí, que mirarem sí. A veure què tal surt, no?
Sí.
Com sempre diem i cada any insistim, és la festa de Maragall, però és la festa de Ripollet, no?
Sí, por supuesto. Además, estamos con los brazos abiertos. Eso es muy bien que lo hayas puntualizado, porque no es una fiesta del barrio exclusivamente para los vecinos del barrio. Estamos con los brazos abiertos para todos los vecinos de Ripollet y además de fuera, ¿no? Cuanto más seamos, pues más reiremos. Quiero decir que... Sí, estamos abiertos a todo y por supuesto los invitamos para
molt
que
bé.
Venga.
Doncs això sí que ens agradaria, que aprofitéssiu per acabar, per convidar tothom a assistir a aquesta festa, destacant el que vulgueu d'ella.
Bueno, nosotros lo que destacamos por el motivo que lo hacemos, como bien ha dicho José Luis, lo que tiene prioridad absoluta son los pequeños, ¿no? Prueba de ello que cada día tenemos una actuación para ellos, ¿no? Para un par de horas. Por supuesto tendrá su regalo como cada año y tal, y lo que nos ha dado mucho ánimo ha sido el empujón que nos ha dado la careta, ¿no? Porque nosotros en principio era impensable, ¿no? Hacer una obra de teatro al aire libre, además me parece que es la primera vez que se va a hacer, ¿no? Entonces, como que ellos han empujado y se han comprometido, pues nosotros hacemos todo lo posible para que vaya a buen puerto. Y lo que reiterar lo que ya hemos dicho, dar las gracias porque no vale de mucho, nos da mucho ánimo.
Una festa de Maragall oberta a tota la població amb activitats gratuïtes i innovadores i que no us la podeu perdre a partir d'avui a les 7 de la tarda i durant els 3 dies del cap de setmana, que esperem que hi hagi molt bon temps. Només agrair tant al president de l'Associació de Veïns del Barri de Maragall, Cayetano Molina, i al seu secretari, José Luis Suárez, la seva presència. Felicitats, que vagi molt bé i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Esteu escoltant Info.
Servei al ciutadà.
L'Esplai i l'Estel ha organitzat un any més els casals d'estiu oberts a tots els nens i nenes del municipi entre 3 i 16 anys. A banda, però, d'aquesta oferta aquest estiu, la novetat serà una sèrie de tallers que es duran a terme a les tardes i que ofereixen aprenentatge en diverses disciplines. Per parlar d'aquests temes i de la feina que l'Esplai i l'Estel fa durant tot l'any, ens acompanya avui Cristina Mallorquín, que és una de les responsables de l'entitat. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Cristina, quina és la proposta que feu als nens i nenes de Ripollet aquest estiu?
Bueno, pues que cada any fem el nostre casal d'estiu, que bueno, ja portem quasi 30 anys fent casal d'estiu, i bueno, pues oferim un casal de 9 a 1 per tots els nens i nenes de Ripollet, amb opció d'acollida de 8 a 9, de recollida de 1 a 2.30, i per la tarda aquest any innovem amb tallers.
Mhm. Quines són les activitats que durant el matí fan normalment els nens? Suposo que les varieu segons les edats, no? Quins grups organitzeu?
Pues estan estructurats segons, bueno, segons edat, la seva edat, en petits, 5 i 6, 7 a 9, 9 a 11 i grans, més o menys. Això varia de segons, bueno, segons les inscripcions i el número de nens que s'apuntin.
Uh-huh. I les activitats que realitzeu, les baseu en algun concepte o com ho feu?
Sí, aquest any, per exemple, treballarem la multiculturalitat. Serà el nostre centre d'interès durant tot el casal. I a partir d'aquí, pues, farem jocs, dinàmiques, tallers, excursions relacionats amb aquest centre d'interès.
Uh-huh. I els petits, això ho entendran?
Bueno, s'ha de pensar tot en... Bueno, pensant en l'edat que tenen els petits, no? Cada programació està adaptada a la seva edat.
De tota manera, parlem de lleure, no? Parlem de jugar, de divertir-se durant l'estiu, no?
Sí, sempre això.
Teniu també previst fer sortides i colònies, no?
Sí.
A on anireu?
Aquest any anem a la Censada, a Santa Maria de Miralles. Uh-huh. I bueno, els més grans aniran 3 dies i la resta de grups se'n van 2, o sigui, una nit i un dia. I en aquestes colònies, pues, a part del centre d'interès que tenim durant tot el casal, tenim un altre centre d'interès on els infants se suposa que tenen un problema durant les colònies, els resolven i bueno, color incolorado.
De les colònies van des dels 3 anys també.
Sí.
Vosaltres animeu a les famílies a que s'apuntin, a que no facin només el casal?
Sí, és molt important. Les colònies és una part molt important del casal, perquè bueno, els nens aprenen a independitzar-se, a separar-se dels pares, aprenen a cuidar-se sols, a relacionar-se més amb els nens de la seva edat, bueno, per moltes... Uh-huh. Moltes coses, és molt important.
Comentaves que l'horari serà de matí, de 9 a 1 durant el mes de juliol. Quins són els preus del casal?
Per al primer germà són 165 euros, per al segon germà són 125, i en el cas de que hi hagués un tercer germà seria gratuït totalment.
Uh-huh. I a més comentaves que hi havia el servei d'acollida al matí.
Sí, si es contracta de forma mensual costaria 80 euros i de forma diària serien 4 euros. I el servei de recollida serien de 125 i, si fos diari, de 6 euros.
Mm-hmm. Hem de dir que en cap dels casos es fa dinar. Vosaltres només oferiu casal, no?
Sí, bueno, en l'horari de recollida donem una peça de fruita, sempre.
Vale, perquè els nens hagin de fer l'espera no tan llarga, no?
Sí, exacte.
Quantes places teniu disponibles?
Pues 130.
130, i sí. Aquest dilluns em sembla que comença, no?, el període d'inscripció.
Exacte, sí, de dilluns a divendres.
L'horari?
És de 4 a 7 de la tarda, aquí al Centre Cultural.
Hem de dir que les places són limitades, llavors una vegada s'acabi les 130 places, fareu sorteig o no? Vull dir, és per ordre d'inscripció?
Sí, és qui primer ve, primer té la plaça.
Vale, doncs tindreu overbooking total, no?
A veure, ojalà.
Normalment acostuma a ser així, no?, per això.
Bueno, sí, normalment sí.
Ja teniu un públic fidel, podríem dir, no?
Sí, els nostres nens que ens segueixen durant tot l'hivern, la majoria sempre s'apunten.
Mm-hmm. Parla'ns una mica també d'aquests nous tallers que apuntaves abans que engegueu aquest any.
Bueno, doncs tindrem el taller de circ, que costarà 35 euros, el taller de teatre, que costa 30 euros, el taller de cuina freda, que costarà 45 euros, i el taller de manualitats, que costa 40 euros. Uh-huh. I tots els tallers es faran dos cops per setmana, depenent del taller, encara està per mirar, per això. Seria de dilluns a dijous, el divendres no hi hauria taller, i segurament seria de 4 a 7 de la tarda.
I com és que heu decidit incloure aquesta activitat?
Bueno, pues perquè molts pares ens ho demanaven, no? Que treballen, que no saben què fer amb els nens durant les tardes, i bueno, pues provarem a veure com va.
Hem de dir que aquest any, com a oferta d'esplais a Ripollet, n'hi ha força diversos, privats, públics, vull dir, de tot una mica.
Sí.
Des de l'Esplai L'Estel heu escollit no adherir-vos a la taula del Pacte Local per l'Educació en el Lleure 2008-2011.
Sí.
Ens podies explicar el motiu?
Bueno, vam sortir de la taula ja fa 2 anys perquè, bueno, ens vam seure amb AMPAs, directors, els tècnics de l'Ajuntament, i bueno, no vam arribar a un acord que s'acostés a la nostra ideologia, per així dir-ho, del centre d'esplai L'Estel, i vam decidir sortir.
Mm-hmm. Tot això, la tasca, en principi, és força semblant, no?
Sí, però eren les formes que... Creiem que perdíem una miqueta l'essència que nosaltres portàvem. Però, bueno, jo què sé. Potser en un futur podrem tornar a seure i parlar les coses. Perquè l'any que ve em sembla que s'acaba ja el pacte.
Sí, pel 2011, i llavors tornareu a mirar, no?, el tema de l'atenció.
Sí.
Explica'ns una mica quina és la feina que feu a l'esplai durant tot l'any.
Durant tot l'any, els dissabtes. Bueno, pues cada grup té la seva programació, on desenvolupen una sèrie d'objectius que tenen a veure amb el nostre PEC, amb el nostre projecte educatiu, que és, bueno, sempre és el nostre objectiu final és formar persones crítiques i autocrítiques, i bueno, segons la seva edat tenen uns objectius marcats segons el PEC que tenim nosaltres, i bueno, a partir d'aquí, d'aquests objectius, es crea un eix d'animació amb les seves activitats, dinàmiques, excursions, que sempre de forma divertida, i que els nens tenen que arribar a assolir dintre de l'esplai.
De quines edats són majoritàriament els vostres usuaris de dissabte?
Aquest any, sorprenentment, de petits, de 4 i 5 anys.
Ah, sí?
Sí.
Us ha sorprès a vosaltres també,
sí,
no?
Sí, perquè sempre és el grup que menys nens hi ha, no sé.
Però, i quina és la valoració que feu d'aquest curs que acaba ja?
Pues bé, molt bé, molt bona. Bueno, el que passa és que en comparació amb anys anteriors hi ha menys nens. Cada cop els pares apunten menys els nens a l'esplai.
Penseu que la crisi us pot afectar?
Sí.
Sí que ens afecta, ho teniu comprovat, no?
Sí.
Doncs m'agradaria, per acabar, Cristina, que animessis a la gent, doncs això, que apuntar els nens no només per necessitat, no?, sinó també perquè s'ho passin bé, no?
Exacte, perquè, bueno... El principal objectiu del casal d'estiu no és crear un pàrquing per nens on els pares no tenen o no poden posar els nens en cap lloc. Pues, l'objectiu del casal és que els nens adquireixin valors, objectius, de forma divertida.
Doncs ja ho saben, que tenen l'oportunitat de fer-ho a partir de dilluns amb aquestes prescripcions que obre l'Esplai L'Estel. Cristina Mallorquín, que és una de les responsables de l'entitat, gràcies per acompanyar-nos.
De res.
Que vagi molt
vosaltres.
Bé. Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Breus informatius.
Passem ara a conèixer altres notícies de la setmana en format de breus. Aquesta setmana s'ha convocat la segona edició del segon certamen de grups locals que participaran de la Festa de la Gibrelleta en el marc de la Festa Major 2010. Els grups locals tenen fins al proper 20 de juny per presentar la inscripció a la UAC.
El proper dilluns torna a obrir la sala d'estudi nocturn a la Biblioteca Municipal. Aquest servei funcionarà fins al dia 3 de juliol en horari de 9 de la nit a 1 de la matinada dels dies laborables i de 7 de la tarda a 1 de la matinada els festius i el cap de setmana.
I fins al 4 de juny continuen obertes les inscripcions als cursets de natació intensius d'estiu al poliesportiu municipal. La inscripció es pot fer en persona de dilluns a divendres a la consergeria de la piscina coberta de 8 del matí a 8 del vespre per telèfon o bé la pàgina web del PAME, que és pame-ripollet.org. El club de bàsquet Ripollet ha organitzat una festa per tancar la temporada actual, que tindrà lloc aquest vespre a 9:45 a la sala Mundo Caníbal de Cerdanyola del Vallès. L'entrada costarà 5 euros anticipada i 6 euros a la taquilla. Aquest vespre la Coral Cantiga presenta una selecció de temes del compositor Franz Schubert al Teatre Auditori. La Coral comptarà amb la participació de Bàrbara Cusa, Marta Cordomí, Michael Terry, Antoni Marsol, Pau Figueres i Josep Sorinyac. L'espectacle començarà a les 10 del vespre i el preu de l'entrada és de 15 euros. El passat dimecres van finalitzar els actes que l'associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica han organitzat durant tot el mes de maig. La darrera sessió va comptar amb la participació del psicòleg Daniel Borrell, que va parlar sobre l'actitud de les persones malaltes davant el dolor. El proper dilluns, Ripollet s'adhereix al Dia Mundial Sense Tabac. Amb motiu d'aquesta jornada, la Regidoria de Salut Pública instal·larà un estand informatiu a la plaça de Pere IV durant tot el dia, on es farà difusió dels perjudicis del tabac a la salut i de com deixar aquest hàbit. Finalment, aquest diumenge, l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet ha organitzat un nou taller del cicle Juga amb la Història. La sessió es titula Art en Gra, Art en Farina i començarà a les 12 del migdia al Centre d'Interpretació del Patrimoni. El preu d'inscripció és de 3 euros. I recordin que tota aquesta informació d'altres notícies la trobaran ampliada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Futbol aquest diumenge, final de la Lliga.
Una final de temporada per al Ripollet amb un partit molt difícil, ja que jugarà al camp del Farners, un equip que necessita els 3 punts per no perdre la categoria. El Ripollet també vol els 3 punts per quedar aquest encontre, per no quedar tercer en el lloc, ja que no depèn d'ell, ja que l'equip del Mollet, si guanyés, podria ser el tercer classificat i el Ripollet quedaria quart. Pel que fa a la penya portiva Pagarill, jugarà aquest dissabte a la segona eliminatòria de la Copa Catalunya, que després d'eliminar el Maurí Negara, té que intentar eliminar a partit únic a l'equip de l'Ametlla.
A bàsquet, última oportunitat pel Ripollet B.
Es jugarà el tercer partit de desempat i l'últim entre el Ripollet B, entrenat per Carles Tetxer i la Premià de Mar. El guanyador mantindrà la categoria de la Copa Catalunya de tercera i el perdedor, i esperem que no sigui el Ripollet, perdria la plaça i jugaria la pròxima temporada a la categoria on estan els dos equips del Gasó, a la tercera territorial. El primer equip va passar a l'eliminatòria des del diumenge passat, guanyant a la pròrroga a la pista de l'Albert Disseny de Manresa per 87-90.
Ja tenis taula campionats de Catalunya per edats.
Després de que l'equip infantil femení quedés subcampió del passat campionat d'Espanya celebrat a Burguillo, Sevilla, aquesta setmana es comencen els campionats de Catalunya, que fins al dia 5 de juny estaran a Olot. El club tenista de Ripollet està representat amb la categoria d'infantil, juvenils i sub-21, com també a les proves d'individuals, dobles i per equips.
I per acabar avui a l'Infosport...
Doncs farem un repàs de la jornada dels protagonistes dels que vam tenir el dilluns, que el dilluns era festa, doncs els repassarem avui.
Uh-huh. Estem ja a les portes del final de temporada, això també es nota, no?
Sí, perquè ara més queden dues jornades del món del handball, dues jornades de hockey i pràcticament es pot dir el partit de bàsquet i ja s'acaba la temporada.
Doncs ja ho saben, que tota la informació esportiva la trobaran a partir de les 7 en aquesta casa amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Deixem enrere els núvols i la mica de pluja que ens va acompanyar dijous i tornem al sol i a les temperatures altes. Així, les mínimes oscilaran entre els 16 i els 18 graus i les màximes podrien arribar als 28 durant el cap de setmana. No s'esperen canvis en els propers dies.
I fins aquí l'info d'avui divendres 28 de maig de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I acabem amb el tema musical. Què volen aquesta gent, interpretat per la Coral Cantiga, que actuarà aquesta nit al Teatre Auditori? Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Amen. Yeah.